Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. És, sens dubte, el duel de la temporada, aquests sis enfrontaments que veurem entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, que arriben al seu clímax amb els quarts de final de la Lliga de Campions. Fins ara el Barça ha guanyat els dos partits del Camp Nou, 3-1 al de Lliga i 3-0 al de Copa. L'eliminatòria de Copa se la va endur l'Atlètic de Madrid. Dissabte el Barça va guanyar el Metropolitano i, si en remuntem en el temps, les dues vegades que aquests equips s'han vist les cares en uns quarts de final de la Champions, anys 2014 i 2016, ha passat l'Atlètic, però tots sabem que això són només precedents i que cada partit té els seus condicionants, que el Barça i l'Atlètic de Madrid són dos grans equips d'un nivell molt similar i que no tenim ni idea de com pot anar aquesta eliminatòria. I precisament això és el que la fa tan atractiva. Doncs ha arribat el dia. Arrenca aquesta brutal eliminatòria de quarts de final de la Champions entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Flick contra Simeone, Griezmann contra Pedri, Yamal contra Julián Álvarez. Duels apassionants. El Barça amb les baixes de Rafinha, De Jong i Bernal. A l'Atlètic de Madrid es perden el partit Oblak, Jiménez, Cardoso i Pablo Barrios. S'omplirà pràcticament el Camp Nou amb més de 60.000 espectadors, amb 2.200 seguidors de l'Atlètic a la grada. De seguida estem amb la prèvia del partit, amb les novetats dels equips i amb el dinar de directives que està en marxa amb Rafa Juste i Enrique Cerezo compartint taula. A més del Barça Atlètic de Madrid, juga avui un altre partidàs a la Champions entre el PSG i el Liverpool, que es tornen a creuar, igual que la temporada passada. Ahir el Bayern de Múnich va sortir victoriós del Bernabéu 1-2 en un partit brutal. Amb un munt d'ocasions a les dues porteries va poder matar l'eliminatòria al Bayern, va poder treure millor resultat al Madrid. De fet, el millor del partit va ser el porter alemany Manuel Neuer. Així que el Bayern està més a prop de les semifinals, però a ningú se li acut donar per mort encara al Real Madrid. Dimecres que ve, el partit de tornada. Pas endavant també de l'Arsenal, que es va imposar 0-1 a l'Sporting de Portugal amb gol de Havertz al darrer moment del partit i amb un gran David Raya sota pals. A l'Espanyol, identificat i expulsat el soci que va llançar aigua sobre l'àrbitre Díaz de Mera a l'Espanyol Getafe. Avui escoltarem a Pol Lozano a 3 dies pel derbi del Camp Nou. I al Girona, atenció, hi ha notícia, no és bona, es confirma la lesió de Bana Talisquio, 10-12 setmanes de baixa, per tant, adeu a la temporada. A la Lliga Femenina ja tenim data i hora pel partit que pot decidir la Lliga. Espanyol-Barça, dimecres 22 d'abril a les 7 de la tarda, la Dani Jarque, si guanya el Barça, serà campió de Lliga. En bàsquet, cara i creu pel Joventut i pel Barça a Europa. Derrota del Barça a l'Eurolliga contundent 79-93 al Palau davant Panathinaikos. Es complica, per tant, la presència al play-in. Xavi Pascual va deixar a l'aire el seu futur després del partit. I gran victòria de la penya, 88-66 davant l'AEK, dimecres a Atenes al desempat. El que guanyi a la Final Four de la Champions, que es disputarà, recordo, a Badalona. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i l'abogado Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si seria un bon resultat guanyar avui per la mínima. Creieu que sí el 60%, que no el 40%. En clau espanyol ha de ser titular Pol Lozano al Camp Nou. Creieu que sí el 71%, que no el 29%. I en clau Girona, qui ha de fer de Bana tal Santiago Bernabéu? Aposteu per Estoni al 70%, per Abel Ruiz al 30%. Marc Peirés està al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota, és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports Cope.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si ya haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias, gracias Movistar Plus.
Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Jo crec que l'important és que ens centrem, que estiguem concentrats des del començament, que estiguem preparats per aquest partit, per aquests dos partits, de fet, contra l'Atlético de Madrid. I és la Champions League. És fantàstic poder jugar aquesta eliminatòria. Tothom vol jugar a la Champions League. Tenim una oportunitat d'arribar a les semifinals i aquest és el nostre objectiu.
Nosotros sabemos dónde estamos, sabemos a quién nos vamos a enfrentar, sabemos del respeto que le tenemos, pero tenemos mucha ilusión, necesitamos seguir adelante y no importa quién tengamos adelante, el camino es seguir adelante.
Doncs un dels dos seguirà endavant i l'altre no. Atlètic de Madrid-Barça, tot a punt per la disputa d'aquest partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. La pilota comença a rodar a les 9 de la nit a l'estadi del Camp Nou, on el Barça ha guanyat tots els partits que ha disputat des que ha tornat. Comencem abans que res buscant les novetats al Barça amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que fa molt bon temps, és primavera i això vol dir que estem mirant les rondes finals de la Champions, eh?
Fa un dia espectacular, eh? A Barcelona, solet, ja he vist per aquí, pel barri de les Corts, alguns aficionats a l'Atlético de Madrid passejant per la ciutat comtal. Fa una estoneta s'ha concentrat al Barça l'hotel Torre Melina, amb quatre baixes, recordem que no hi és Rafinha, tampoc hi són De Jong i Bernal, que podrien arribar dimarts que ve a la tornada al Metropolitano, i també està lesionat Christensen.
Anem directament al tema, que és la Lotto Flick, Helena. Molt semblant l'11 a l'11 que va guanyar dissabte al Metropolitano, que potser amb algun matís, però se semblarà bastant, no?
Sí, el dubte potser és la davantera, no? Qui acompanyarà Lamine Yamal, que ha de liderar l'atac, és el màxim golejador del Barça, bé frustrat del Metropolitano per no marcar ni assistir. En l'anterior eliminatòria, Joan, de Champions, va veure porteria tant a l'anada com a la tornada contra el Newcastle, va ser decisiu, i el dubte és si mantindrà a Olmo com a fals nou Hansi Flick, que va ser l'aposta que va fer el Metropolitano, o entrarà Lewandowski en el seu lloc. Sincerament, ara mateix no tinc clar qui dels dos pot sortir a l'11 inicial, que sonaria així: Joan en porteria, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Eric, Pedri, Fermín al mig del camp, Fermín fent a la mitja punta, actuant de mitja punta, i a dalt Lamine, Olmo, Lewandowski i Rashford.
Sí, per tant, respecte al dissabte, l'única novetat seria Koundé al lateral dret i bé, ja veurem si Lewandowski o Olmo en punta d'atac. Sí,
a veure, Lewandowski i Rashford van fer mèrits, van marcar els dos gols del Barça per sumar 3 punts a Lliga, però és veritat que Olmo en aquesta posició de fals 9, que ja el va provar la temporada passada, doncs també va convèncer bastant, per tant està per veure. Va deixar anar Flick que potser hauria alguna sorpresa. Veurem. No va donar massa pistes més. El tècnic del Barça, que coneix molt bé a l'Atlético de Madrid i el Cholo Simeone, de fet són el rival i l'entrenador al que més vegades s'ha enfrontat a la seva carrera, comptant el Bayern de Múnich, i la balança és favorable a Hansi Flick. Són 10 partits, 6 victòries per l'alemany, 2 empats i 2 derrotes. Es coneixen molt bé, per tant segur que tenen alguna sorpresa inesperada preparada. Per cert, deixa'm explicar-te, Joan, que Flick ahir sí que va veure el Real Madrid-Bayern de Múnich, que sempre ens ho preguntem, m'explicaven ahir la nit, que el va veure acompanyat del seu ajudant, Marcus Sorg.
Doncs ho podria passar bé, després en parlarem, perquè va ser un partidàs, un autèntic partidàs, eh?
Sí, un partidàs, amb el gol de Mbappé, que deixa el Real Madrid vius a la tornada, com deia Arbeloa, també ho reconeixia el propi company, però va ser un recital de futbol ofensiu, de futbol d'atac per part dels dos equips.
Una cosa més, Helena, respecte al Barça, el tanto amb els apercebuts, que hi ha futbolistes importants apercebuts que si veuen targeta groga avui es perdrien el partit de tornada, eh?
Són 4 i 3 s'han previst que siguin titulars. Un és Lamine Yamal, evidentment, Fermín i Gerard Martín, a més també Caçador. Ahir Flick deia que no vol protestes als àrbitres, que no vol tampoc que s'encarin amb els rivals, amb els jugadors de l'Atlético de Madrid, i que s'han de centrar en el joc, mantenint l'estil. Per tant, aquesta serà la consigna per evitar que vegin cartolina groga i es perdin la tornada al Metropolitano, on s'espera doncs un ambient molt hostil. Avui el Camp Nou també tindrà un gran ambient, encara quedant algunes entrades a 300 euros les més barates. Un Camp Nou que és inexpugnable, Joan, 14 partits, 14 victòries des del retorn a l'estadi. De fet, com a local, el Barça en el curs només ha perdut un partit. Va ser Montjuïc contra el PSG de Luis Enrique.
Doncs a veure si continua la ratxa, perquè una victòria, ni que fos per la mínima, crec que seria un bon resultat pel Barça de cara al partit de tornada. Després ens veiem a l'estadi. Condis, gràcies.
Fins ara, Joan.
Anem ara cap al restaurant on s'està produint des de fa pocs minuts el dinar de directives. Allà tenim el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan, des del Via Veneto. Aquí al costat de la Diagonal és habitual, ja sempre a les prèvies de Champions, aquí estem, al mateix dia de partit, en els dinars de directives.
I amb quin esperit han entrat els presidents, Víctor?
Doncs han entrat contents, eh? A més, avui el dia acompanya Barcelona, 17 graus, toca el sol, és un dia perfecte de primavera. No hem vist a Mateu Alemany aquesta vegada, que no estava per aquí, ens diuen que està per la ciutat en assumptes seus, està dinant, no ha vingut al dinar directives, a l'anterior sí que hi venia. I hem vist primer, doncs, a Enrique Cerezo, escoltarem ara primer a Rafa Yuste, però Cerezo, que arribava molt content, ara escoltarem, i al president del Barça, Rafa Yuste, que el que deia és que Lamine farà un gran partit, li preguntaven si cal que es vesteixi de superheroi, ha dit que no, que ja és un gran jugador i que no cal que es vesteixi sobre el partit, que ell sobretot té en ment, en Rafa Yuste, el partit de Copa de la tornada, aquell partit que van jugar i que van plantar cara i que van donar bona imatge, i que diu que aquesta eliminatòria serà llarga, que queda molt, que queda la tornada al Metropolitano. I també li preguntaven a Rafa Yuste sobre aquella trobada a l'acabar el partit l'altre dia entre el Cholo Simeone, Hansi Flick, i les paraules que li deia el Cholo de tenés que volver.
No, jo crec que el que tenim que fer, en aquest cas jo com a president, i el president Enrique Cerezo, que tinc molt bona relació amb ell, és apaivagar qualsevol manifestació, perquè hi ha tensió sempre amb el camp, i és normal que entrenadors, jugadors, directius pues diguin el que a vegades surt del cor, no? Més enllà d'això, hi ha una gran relació amb la Dita de Madrid, i per tant, vull dir, avui el que desitjo és que es vegi un gran espectacle de futbol.
I Enrique Cerezo, que deia que trobarà a faltar la Porta en aquest dinar, el veurà ja avui a la llotja, però que el troba a faltar en aquest dinar perquè és un gran amic, li preguntaven per Julián Álvarez, de nou, com sempre, i li preguntaven si pot assegurar que Julián Álvarez estarà la propera temporada a l'Atlético de Madrid.
¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año? Asegúramelo. No. Tú tienes contrato con la vida. A ti te calculo por lo menos 85 años. Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar.
¿Pero si se quiere ir?
Pero si yo en ese caso tú piensas que yo soy Dios, y hasta que no le diga que yo que se marche, no se va a marchar. Bueno, te lo voy a explicar bien claro, y tú eres inteligente y lo vas a entender. Te lo voy a explicar en tres palabras. Tiene contrato con Atlético de Madrid. Han sido 7, pero 3. No va a pasar lo que va a conseguir.
Sí, exacte, no s'entenia bé què deia, però deia això, no? Que al final han sortit més de tres paraules. Per ser, li han preguntat, evidentment, sobre allò del VAR, que al final, bueno, sobre l'acció de Gerard Martín, la vermella que va mostrar l'àrbit i després li va treure, doncs que al final els hi ha donat la raó. Ell ha dit que ja sabeu la meva opinió del VAR, que Cerezo és contrari, però que ningú els hi tornarà, doncs, aquesta expulsió, l'expulsió de Gerard Martín, que al final no va ser expulsat, que ningú els hi tornarà això i que, per tant, ja no vol parlar més.
Perfecte, aquest és l'ambient que es respira al dinar de directives. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Ara rematem la prèvia amb les novetats a l'Atlètic de Madrid, al rival, amb l'Antonio Ruiz. Antonio, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te has levantado aquí en Barcelona? ¿Cómo tienes el cuerpo, Antonio?
Muy bien. Barcelona es una gran ciudad, hace un gran tiempo, así que no hay excusa, para estar concentrado y dar todo lo máximo esta noche en el Camp Nou.
Sí, señor. Oye, vaya arranque de rueda de prensa ayer Simeone, ¿eh?
Maravilloso, ¿no? Oh. Yo creo que incluso a los no atléticos, un entrenador que se despoja de la coraza y se abre de cara a un jugador que es muy, muy importante, que ha hecho mucho en este equipo, bueno, a todos nos sorprendió, porque fue una sorpresa, pero a todos yo creo nos gustó, ¿no?, ver esa escena tan bonita.
Sí, yo lo estaba escuchando y pensaba, a ver cómo esto le influye a Griezmann de cara al partido y estos últimos partidos, porque de alguna manera te carga, ¿no? Yo creo que tú pregunta iba también un poco por ahí, claro, a la hora de gestionar los sentimientos, exacto, te carga de responsabilidad un poco, ¿no? También.
Exacto, yo le pregunté cómo va a gestionar esas microdespedidas que van a ir sucediéndose hasta el final de temporada, ¿no? Primero, hoy, ayer, con lo que hizo el Cholo, pero es verdad que esa carga emotiva, hay personas a las que les impone y provoca una responsabilidad adicional, ¿no? Para que yo creo que Griezmann ha llegado a un punto en su carrera que la verdad es que da gusto ver cómo se maneja, ¿no? Sí. Con qué oficio, con qué, qué coraje, con qué clase, ¿no? Lo maneja. Así que, bueno, por ahí yo creo que estamos todos tranquilos.
Sí, sí, es un gran futbolista, siempre ha sido un talento tremendo y ahora mismo está en un momento dulce. Por tanto, Griezmann y 10 más hoy, Antonio, ¿no?
Sí, yo te voy a dar un posible equipo, la verdad es que está muy claro. Tenemos una duda solo si en el lateral derecho si va a jugar Molina o va a jugar Pubil. Musso va a ser el portero. Ayer a última hora se quedó fuera Oblak porque lo explicó el propio Simeone en la rueda de prensa. Ha entrenado 2 días pero no está al 100% y no es un partido para jugar con reservas de ningún tipo. Musso en la portería, Molina, Pubil, Janko, Ruggeri o Pubil, Lenormand, Janko, Ruggeri, esa es la duda. Luego por delante todo claro, Juliano, Llorente, Koke, Lukman, Julián y Griezmann.
Perfecto. Y ojo con los apercibidos, que tiene apercibidos el Barça, pero muchos también el Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, el Atleti tiene 8 y al Cholo, o sea, son Almada, Lenormand, Langlet, bueno, hasta aquí son jugadores que no son titulares, Llorente, Pubil, Ruggeri y Giuliano, porque también está Barrios, que está lesionado, no va a participar, y además de esos, el Cholo Simeone. Así que alerta roja para Llorente, Pubil, Ruggeri y Giuliano, ¿no? Que son jugadores titulares.
Sí, señor. Bueno, Antonio, pues nada, pasar buena tarde y nos vemos en un rato en el estadio.
Nos vemos ahí en el Camp Nou. Gusto grande compartir con vosotros este tipo de partidazos, ¿eh?
Que llevamos unos cuantos este año ya, ¿eh?
Llevamos unos cuantos.
A ver por dónde sale el tiro.
Bueno.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo grande, chao.
Hasta luego. 3:22, una pausa y després temps per l'anàlisi amb protagonistes per Escope.
Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Estás escuchando a Sports Cope a Cope Catalunya.
Un temps ara per analitzar el que pot donar de si el partit d'aquesta nit. Ho fem amb Juan Vizcaíno, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid. Va ser membre del cos tècnic de Simeone quan Barça i Atlètic de Madrid es van creuar també en quarts de final de la Champions als anys 2014 i 2016. Juan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vaya batalla dura ens espera, eh? Primer aquesta nit al Camp Nou i després la setmana que ve al Metropolitano, eh?
Bueno, està clar que bueno, està molt complicat. Jo crec que no se resoldrà en un partit, sinó que jo crec que són els 180 minuts, o sigui que jo crec que seran dos partits de cara al públic molt vistosos i molt interessants, no?
Sí. Com visualitzes el partit d'aquesta nit? Després ja sabem que en partits d'aquests pot passar qualsevol cosa, de vegades coses inesperades, eh? Però una mica el partit que t'imagines, quin seria?
Bueno, jo crec que està clar que cada vegada es coneixen més els equips, no? I sobretot enguany que s'han enfrontat ja 3 vegades, 2 cops de Lliga i la Copa, llavors jo crec que en aquest cas l'Atlètic de Madrid ho té molt clar. Jo crec que en aquest sentit, no? Jo crec que el Barça ha tingut molts de problemes quan l'Atlètic l'ha anat a buscar i li ha tret la pilota. En aquest cas jo crec que bueno, més enllà de que queda el partit de tornada, jo crec que l'Atlètic jugarà les seves cartes. Jo crec que el Xolo ho té molt clar, que ha de pressionar l'equip i sap com donar-li la volta als partits aquests, no?
Sí. O sigui que tu no t'esperes un Atlètic de Madrid avui en bloc baix, com es diu ara, tancat al darrere i intentant robar i sortir a la contra, sinó que creus que el Xolo Simeone anirà a buscar el Barça a la pressió alta?
Jo vull pensar que sí, que en aquest sentit jo crec que de sortida, més allà que després el Barça, que el coneixem tots, que ja t'obliga a que reculis, a que et fiquis al teu camp perquè té molta possessió i això, jo crec que en aquest sentit, jo crec que l'Atlètic crec pensar que sortirà doncs, al principi a buscar-lo, no?
Sí. És veritat que tenim bastant recents, Juan, els precedents de la semifinal de Copa del Rei. El que passa que, clar, aquella semifinal ve molt marcada pel 4-0 al partit d'anada del Metropolitano, que és un resultat també molt inusual, i tenim més recent encara el partit de Lliga de l'altre dia. El que passa que també marcat per uns condicionants molt clars, que és que el Barça s'estava jugant la Lliga i l'Atlètic de Madrid no, i va poder Simeone donar descansos i fer rotacions. Per tant, no sé fins a quin punt aquests precedents que tenim tan recents ens poden servir de guia per intuir què pot passar en aquesta eliminatòria de Champions.
Bueno, jo vull pensar que cada partida és molt diferent, no? I sobretot en una eliminatòria de Champions que pràcticament estàs molt a prop d'assolir, com aquell que diu, un títol, de passar semifinals. Jo crec que en aquest sentit no tindrà res a veure aquests altres partits, no? Sí que vull pensar que el resultat no serà tan determinant com va ser la Copa, a la mitjana de la Copa del Rei, que el primer resultat va ser massa voltat, que jo crec que tampoc és normal, no?, que el Barça, doncs, que rebi tants gols i que no hagi assolit cap. En aquest sentit, jo crec que va estar disputat fins a l'últim moment.
Si ens col·loquem en prisma més Barça, Juan, el que han de fer els de Flick, entenc, és... Bé, el Barça pràcticament sempre juga igual. Voldrà tenir la pilota, voldrà jugar a camp contrari i amb el que ha d'anar molt al tanto és en minimitzar errors, pèrdues, perquè això sí que l'Atlètic de Madrid ho té molt treballat. Quan et roba, sap molt bé com sortir i fer-li mal al Barça.
No, està clar que sobretot té gent que sap aprofitar molt a l'espai, a les esquenes de la defensa del Barça i amb velocitat. En aquest sentit, jo crec que és molt perillós a l'Atlètic. I el que està clar, que ja et dic, que com aquests els precedents d'aquests últims partits, no? El que està clar que tots dos equips tenen un plantel molt, molt bo, un equip molt bo, i que qualsevol dius, hòstia, és que els que estan a la banca són tan bons o millors que els que estan jugant de principi. Llavors, en aquest sentit, jo crec que haurem una bona eliminatòria.
El fet que l'altre dia Simeone pogués rotar i donar descansos, creus que li dona una miqueta més d'avantatge, que arribarà millor d'energia al partit d'avui?
Bueno, més enllà del que hagi tingut més descans els jugadors de l'Atlètic, jo crec que en aquest sentit la preparació física, crec, des del punt de vista des de fora, que no estic al dia a dia, el veig una mica superior a l'Atlètic de Madrid en aquest sentit, que físicament, com que tenen més aguante a la intensitat del partit. Jo crec que el Barça està patint molt, sobretot els últims 15-20 minuts, no?, en aquest sentit. Jo crec que també això pot ser una base a favor de l'Atlètic, no?, el sentit del tema físic.
Acabo amb dos noms propis. A l'Atlètic de Madrid, Griezmann, que ahir es va desfer en elogis al Simeone cap a la seva figura, també apel·lant una mica al tema personal, que està jugant els seus darrers partits com a futbolista de l'Atlètic de Madrid. I és un jugador que al Barça li fa mal, perquè es mou per una zona del camp que és difícil de detectar,
Bueno, en aquest sentit, jo crec que ens hem de descobrir a Griezmann, no? En aquest sentit, jo crec que té totes les qualitats d'un gran futbolista i sobretot que està, com se suele decir, al punt de la carrera més dolça, no? En aquest sentit de que sap donar la pausa al partit, sap quan s'ha de jugar, quan s'ha de donar-li més velocitat i el que dius, sempre juga per unes zones en les quals està a prop de la pilota. En aquest sentit, quan Griezmann juga, a l'Atlètic de Madrid ho nota molt.
Sí. I el Barça hi ha mal, que l'altre dia va acabar enfadat al partit del Metropolitano, una mica frustrat, però va fer un gran partit allà i tinc la sensació de que ja està en modo partits decisius, Lamine Yamal.
Bueno, jo crec que en aquest sentit, no, més que Lamine Yamal, jo crec que Pedri també és un jugador molt, molt important en aquest sentit pel Barça, sobretot per la zona en la que juga, no? I que pràcticament no comet errors ni pèrdues. Allò que dius tu, d'aquest sentit, que si el Barça comet o té moltes pèrdues de pilota, en aquest sentit l'Atlètic ho pot aprofitar. En aquest sentit, jo crec que el Barça té jugadors de molta qualitat.
Molt bé. Doncs ens preparem per viure una gran eliminatòria, a veure com va d'entrada aquest partit d'aquesta nit al Camp Nou. Un plaer comentar-ho amb tu, Juan Vizcaíno. Una abraçada forta, eh? A disfrutar.
Vinga, moltes gràcies.
Dos quarts de quatre, la veritat ho hem passat molt bé ahir veient el partit del Bernabéu, eh? Gil, hola, bona tarda.
Bona tarda, Valldori, t'ho vas passar bé, tu? No m'ho vaig passar gaire bé, que diguéssim, però bueno...
Una, dos, però la veritat és que va ser un partit amb tantes ocasions que si tu em dius el Bayern podia haver matat l'eliminatòria, sí, et diré, tens raó, i si em dius el Madrid podia haver guanyat el partit... Doncs també.
Va haver-hi un moment que semblava que arribava una altra remuntada èpica, eh? Però la realitat és que el Madrid i el madridisme són avui germans de la confraria del clau rogenc. És veritat, el partit del Bernabéu va ser molt bo, amb domini inicial d'un Bayern que va perdonar ocasions claríssimes, com la d'Upamecano, no tindrà mai a la seva carrera una ocasió tan clara com la d'ahir, i que després va veure una reacció del Madrid, començant a visitar l'àrea d'un Neuer que ahir va decidir...
El millor.
Disfressar-se de Courtois. Acabant la primera part, Luis Díaz avançava als bavaresos, pilota perduda per Vinícius, per cert, i a la represa només començar Kane posava el 0-2. Aquí el Bayern s'adorm, i el Madrid tira d'orgull, i Neuer col·lecciona un recital d'aturades. El Bernabéu va somiar amb aquesta remuntada després del gol d'Mbappé, però l'1-2 es queda com definitiu. Només una vegada de 7, una de 7, el Madrid ha aixecat una eliminatòria europea perdent a casa el primer partit, i va ser als anys del blanc i negre. No cal que busqueu gaire els arxius. És per això que Arbeloa, doncs, calia que tirés de discurs. Mai no es pot dir mai.
Dos errores, dos pérdidas que habíamos hablado antes del partido, durante el descanso, que teníamos que evitar y sobre todo estar preparados para, si las hubiera, estar mucho más cerrados. Contra este tipo de equipos, si cometes estos errores, pues lo pagas y bueno, pues esto es lo que hay que afrontar, ¿no? Está claro que hemos metido un gol que nos ha dado esperanzas, la pena nada ha podido ser no haber metido alguna de las ocasiones que hemos tenido. No va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid.
Estem vius, eh? Aquest és l'argument que se'n repetia també a la zona mixta per part de tots els jugadors, com Tchouaméni, com Lunin, com Rüdiger, i un parell de plantes més amunt també feia una lectura similar Emilio Butragueño.
Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararlo bien, con la mentalidad adecuada, y es la Champions y todo es posible. Entonces hay que tener tranquilidad, lógicamente no podemos estar felices con el resultado, sí, con el esfuerzo del equipo, que el equipo ha hecho todo lo que ha podido para ganar. Hoy no ha sido posible, pero en ese sentido no hay reproche, y ojalá que en Alemania estemos más inspirados y esos detalles caigan de nuestro lado.
Doncs haurà de ser sense Tchouaméni, que va veure targeta groga ahir i que, per tant, estava percebut, es perdrà aquesta tornada. I si el Bernabéu va brillar a Neuer, a Lisboa va brillar David Raya, el porter de l'Arsenal, sostenint els Gunners en el moment on els d'Arteta trontollaven i postulant-se des del número 2 de la selecció per ser titular al Mundial. Si jo fos Unai Simón, no només estaria preocupat per Joan García, estaria preocupat
totalment
també per David Raya. Aturades a mèrit davant Araujo i Geni, i a l'afegit, gol de Kai Havertz després de pilota filtrada per Zubimendi per sentenciar l'Sporting 0, Arsenal 1. Per tant, tornada encarrilada pels anglesos al partit de tornada, la setmana vinent. I avui, Paris Saint-Germain-Liverpool.
Un altre partidàs, eh?
Sí, revenja de la passada temporada pels enrets, sobretot per un Salah que deixa el Liverpool a final de temporada, però venen d'una golejada, recordem, davant del City a la Copa, que agreuja aquest moment de dubtes del conjunt d'Anfield. Tot davant d'un Paris Saint-Germain que aquest any arrenca com a favorit i que obliga Luis Enrique a desplegar precaució a la sala de premsa.
Ce n'est pas important qui est le favori.
No és pas tan important qui és el favorit o qui dieu vosaltres que és el favorit. En aquest tipus de competicions i en aquest tipus de partits, amb equips d'aquest nivell, és impossible que hi hagi un favorit. No crec que siguem els favorits, i si us en recordeu de l'any passat, tothom deia que el favorit era Liverpool, i l'equip que va passar va ser el Paris Saint-Germain. Per mi, no hi ha favorit.
Pour moi, il n'y a pas de favori.
El que sí que hi ha són baixes. Barcola i Fabian al Paris Saint-Germain, Alisson al Liverpool, jugarà amb Mardashvili, apercebuts Nuno Mendes i Barat Skelly als francesos, i Van Dijk als anglesos. Per cert, xiula Manolete Sánchez Martínez. Que Dios les proteja.
Que tingui sort i sobretot encert. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El Camp Nou en obres en un partit de gala de la Champions. Quarts de final, anada, camí de la final del dia 30 de maig a Budapest. Un altre partit, diuen, sense arribar a omplir. Diuen que fregaran els 60.000 espectadors. L'altre dia, el Barça-Madrid de Noies es van comptabilitzar 60.067 espectadors. Per tant, encara hi han entrades per avui. A quarts de dues de la tarda no hi havia disponibles de la categoria bàsic i de prèmium hi havia mínim balcó gol a 925 euros. Serà un altre partit maco de viure al Camp Nou on el Barça fins al moment sempre ha guanyat. Avui, en partit d'eliminatòria, necessita la victòria per rematar la feina el dimarts que ve, el dimarts de la setmana que ve, al Metropolitano, on hi ha febre per assistir per part dels seguidors del Barça. El club havia rebut unes 8.000 sol·licituds per aquest partit de tornada, de les quals el club matalasser et pot cedir unes 3.400 al preu, atenció, de 50 euros cada entrada, el mateix preu que han pagat avui els 2.000 i escaig seguidors de l'Atlètic de Madrid. Bona temperatura, partit mata-mata, partit apassionant, on els jugadors del Barça hauran d'esforçar-se i fer els deures. Els protagonistes culers seran pràcticament els mateixos que van jugar l'altre dia dissabte passat al Metropolitano. Dels protagonistes matalassers hi hauran molts que no van jugar ni un minut l'altre dia. Són formes de gestionar un partit i una plantilla. De moment, a la Lliga li va sortir cara a Hansi Flick.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Comentem-ho tot al debat. El debat que fem avui amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, nois.
Bona tarda, i amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado. Buenas tardes, Jacinto.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, fenómeno. Gran jornada de Champions. Ara comentarem el que pot passar avui a l'estadi del Camp Nou, però abans volia fer referència també al partit d'ahir del Bernabéu, Miguel, que va ser un gran partit de Champions, diria, de Copa d'Europa, eh?
Bueno, un clàssic de tota la vida. Victòria final del... en principi favorit, amb un partit bastant igualat, en què vam veure un gran porter del Bayern i un porter del Madrid que en un moment determinat va tenir la sort de que els davanters de la marxa van trobar porteria, però vaja, un partit important de futbol que situa el Bayern pues, encara més favorit del que hi ha avui.
T'atreveixes a donar un percentatge, que això ens agrada, per veure com, de cara al partit de tornada, de nivell de classificació?
Jo compro que us agradi, però jo ara diré 51-49.
51-49 pel Bayern.
Sí.
Vale, Jacinto, gran partido, ¿eh? Sobre todo porque fue un partido con muchísimas ocasiones en las dos porterías, ¿eh?
Sí, yo creo que muy buen partido para los aficionados, peor partido para los técnicos.
Ya.
Yo creo que ayer el Bayern no remata la eliminatoria porque su entrenador no es un top 2, top 3 de Europa. Mm. O sea, esto ayer un Luis Enrique, un Flick, lo sabe matar. O sea, yo, muy todo lo que te ha dicho es correcto, todo es muy bonito, pero yo creo que el Bayern cuando mete el segundo minuto 50, el minuto 40 y 50, por ahí.
Bueno, nada más empezar la segunda parte.
46, sí. Yo creo que yo entiendo que tú puedes mantener lo que estás haciendo porque piensas que puedes. El Madrid está medio caos, puede rematar la eliminatoria, pero llega un momento en el minuto 70 que si tú no has metido el tercero, el entrenador, que es hábil, que sabe que el Madrid va a tener esa reacción, ese punto de arrebato ya, porque si no se queda fuera, no digo que retrase líneas, no, eso no, pero sí digo que, por ejemplo, la segunda parte de Luis Díaz es malísima.
Bueno, todo el partido, metió el gol, pero el partido de Luis Díaz fue muy malo en general.
Pero la segunda parte es un escándalo. El Madrid por la izquierda no te va a causar ningún problema porque Carreras bastante tiene con intentar cortar una sola vez a Olise, que no lo consiguió. Entonces, si tú sabes un poco de inteligencia de fútbol, ves que Carreras lo que está es absolutamente agobiado, que por ahí Vinicius lo más o menos está con, sí te lo puede hacer, pero lo estás controlando, y que si te venía algún problema te podía venir por la banda derecha. Entonces, yo creo que si acompañas a un entrenador top, en el minuto 70 te quita a Luis Díaz, te quita a Nabri, te mete a Goretzka y te mete a Musiala y tapa un poquito más, se tapa un poco por la banda derecha. Entonces, yo creo que eso es una cuestión táctica y de entrenador top que no es Kumpain todavía.
Dicho esto, ¿tu porcentaje cuál es de cara a la vuelta?
70-30.
70-30 para el Bayern. Lo sí, ves mucho más decantado que Miguel, que es más...
Los milagros del Madrid suelen ocurrir en el Bernabéu.
Ya.
Yo no seré el que no respete al Madrid. Yo creo que, por ejemplo, el gran error de Guardiola es que no fue humilde, fue prepotente, entonces no respetó al Madrid en el Bernabéu. Pero fuera de casa, en Alemania, yo creo que hay ciertas imprecisiones. El Bayern es un equipo que en el Bernabéu suele hacer cosas raras de vez en cuando, pero yo creo que ese complejo, entre comillas, en su casa lo pierden un poco. Entonces yo creo que es un partido donde lo importante es el primer gol, quién lo encaja, pero si todo va normal y el primer gol es capaz de hacerlo el Bayern, relativamente sencillo.
Anem al tema del Camp Nou d'avui. Miguel, si m'has donat 51-49, si et pregunto percentatge per l'eliminatòria Barça-Atlètic de Madrid, crec que endevinaria què em diràs.
Doncs pues no sé, però ara et diré 50-50.
Doncs és el que anava a dir. Sí,
ja hem vist que aquests, amb aquests rivals i amb els seus corresponents estadis, podem veure qualsevol cosa. Podem veure 3-0, 4-0, 4-4. Bueno, és un festival de gols i darrere es tracta d'estar encertat i jugar amb coneixement. I jugar amb coneixement vol dir que avui no és un partit sense continuïtat, sinó tot el contrari. Són 180 minuts com a mínim que s'han de jugar amb intel·ligència. Jo espero que tota l'ambició del Barça no confongui la velocitat amb precipitació, amb ganes de resoldre la qüestió avui, perquè si no va molt de cara, això és una circumstància que no es donarà, i per tant s'ha de jugar també part del partit pensant en el següent.
Et pregunto el que preguntem avui als oients, Miguel. Per tu, una victòria per la mínima del Barça seria avui un bon resultat?
Guanyar sempre és un bon resultat, sobretot sapiguent que el Barça acostuma a marcar gols en cada partit. És a dir, que en principi al camp de l'Atlético n'hauríem de perdre 2-1 per equilibrar aquesta diferència. No ho sé, jo no firmo res, però si guanyes 1-0, pues estàs en avantatge.
Okay. Jacinto, ¿cómo lo ves?
Para mí lo importante es que hoy es que ganen, aunque sea por la mínima.
Sí.
Porque no tiene nada que ver el planteamiento del Atlético de Madrid, claro. Es la forma de cómo se mentalizan allí, teniendo que ir a remontar el partido, a poder estar encerrado, salir a la contra como les gusta a ellos. Entonces yo creo que hoy, si ganas por la mínima, hombre, no es un resultado definitivo, evidentemente, pero sí es un buen resultado. Entonces hoy lo importante es ganar. Lo que decía Miguel, es evidente que es una eliminatoria de 180 minutos, va a ser dura, la Atlético de Madrid nunca es fácil, pero es importante. La gente, yo creo que más que con la mentalidad de quedarse con lo que pasó en Copa, con esos dos partidos con resultados tan dispares, lo normal hoy es que...
Fue muy raro lo de la Copa, porque no es normal que el Atlético te meta 4-0 en la ida y ya el partido de vuelta es consecuencia de lo que pasó en la ida, con lo cual yo creo que no sirve de referencia.
No, entonces la gente que no vaya con esa referencia de que el Barça aquí iba a meter 4, porque no creo que ocurra. Entonces hoy lo importante es, si se sacan 2 goles de diferencia, maravilloso, si se saca 1, es buen resultado.
¿Tu porcentaje cuál sería? ¿Que el de Miguel es 50-50?
Para variarlo, por no decir lo mismo,
sí.
Que estoy bastante con ese porcentaje, pero para no decir exactamente lo mismo y no decir que me copio de Miguel, es broma, 50,5, 49,5 para el Barça.
Vale, un poquito por encima para el Barça. Vale.
Media décima por variarlo,
sí. Sí. Para terminar, de la alineació sembla bastant clara, Miguel. L'única cosa, l'Helena, que teníem certs dubtes és el tema del davanter centre. Mantindries a Olmo de fals 9 o apostaries per Lewandowski en un partit com aquest?
Jo, sentint parlant a Flick de la importància de la pressió, el que no posaria és el Lewandowski.
Ja. No sé, Olmo. Vale, i tu, Jacinto?
Yo ahí no, yo al revés. O sea, yo creo que es importante la presión, pero es importante aprovechar las oportunidades, la contundencia en el área.
Ya.
Entonces, en las dos áreas. Entonces, en el área ofensiva del Barça, para mí es mucho más contundente Lewandowski que Dani Olmo, con lo cual, si el Barça tiene hoy cuatro, pues si mete dos, fantástico.
Molt bé. Veurem què passa, senyors. Miguel, Jacinto, gràcies als dos a passar-ho bé, eh?
Vale, bona tarda.
Bona tarda.
Un abrazo.
Adéu, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça consolida la seva hegemonia a la Lliga. I ara li arriba l'hora de la veritat a la Champions, que viurem amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón, Gonzalo Miró, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya. Sweet dreams are made.
És bon tema, eh? Eurítmics, Annie Lennox, eh? Bon tema. Anem amb l'espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Que tenim diverses coses, ara escoltem a Pol Lozano, però abans, notícia Sportscope, notícia Quique Iglesias, identificat el soci que va llançar aigua sobre Díaz de Mera el dia del Getafe. No?
A la zona on estaven Díaz de Mera i José Bordalás també tenia raó al partit contra el Getafe. L'àrbitre ho va fer constar l'acte i el comitè de competició, recordeu, va decidir tancar per un partit al sector 100, just darrere del túnel de vestidors en el proper partit de Cornellà. L'Espanyol ha identificat i ha expulsat com a soci a la persona que va llançar aquest líquid. Feina feta, doncs, l'Espanyol va presentar al·legacions i recurs i són optimistes després d'haver identificat a l'infractor de que la sanció quedi en no res i contra el Llevant, dia 27 d'abril, dilluns a les 9, es pugui omplir aquella zona, el sector 100, just darrere del túnel de vestidors, que té 530 localitats, més o menys. D'altra banda, ha transcendit que la FIFA ha obert un expedient, no podia ser d'altra manera, per tal d'investigar els càntics islamòfobs de l'Espanya i Egipte, de Cornellà al Prat, de fa un parell de setmanes. L'expedient és contra la federació, no contra l'Espanyol, que quedi clar, i la federació s'exposa a una multa econòmica i a emetre, haver d'emetre de manera obligada missatges antiracistes durant els propers partits que es juguin a Espanya.
Queden 3 dies pel derbi del Camp Nou. Quique, què diu el vestidor? Com respira?
Se'n parlarà poquet del derbi, eh? Perquè entre la que teniu aquest vespre i la ressaca de demà, sí, doncs sí, se'n parlarà poquet.
Demà una mica, nosaltres aquí demà en parlarem bastant, amb protagonista.
Sí, senyor.
I divendres molt.
Sí, divendres a les dues, per cert, fotografia, eh? A la Hans Gamper, entre Manolo González i Hansi Flick. En definitiva, avui ha passat per la sala de premsa un dels capitans, Pol Lozano. Guanyar el derbi, evidentment, donaria confiança i autoritat. Des del derbi de la primera volta ha faltat sort, ha faltat encert i una mica de tot plegat. En definitiva, que s'ha d'estar molt bé per guanyar el Barça i, sobretot, no confiança en això de les rotacions i de les Champions dels culers.
Sí, totalment. O sigui, seria un error. Per part nostra seria un error que ells vulguin pensar més en Champions i a mi em sembla perfecte, millor per nosaltres, però sí que és veritat que si nosaltres pensem això estaríem molt, molt equivocats, molt.
Sí, senyor. No ha guanyat l'Espanyol al Camp Nou des del de la Peñazo, el 2009, amb Mauricio Pochettino a la banqueta.
Avui estarà, crec, a la llotja del Camp Nou, per cert.
Sí, això diuen, sí. L'exseleccionador dels Estats Units. Pol Lozano, para de la tàctica.
Jo crec que has d'estar encertat també aquell dia, has d'estar encertat tant de cara a porteria com a l'últim passe i sobretot el primer que has de fer des del meu punt de vista és, bueno, no, és defensar, no? Defensar i a partir de la porteria zero doncs, començar a créixer.
Vols que diem qui estarà demà aquí als Esports Cope?
Sí.
Carlos Romero, un dels millors jugadors de l'Espanyol, a la prellista per al darrer partit d'Espanya, de Luis de la Fuente, lateral esquerre de l'Espanyol, demà aquí a Esports-Cope.
Quique, gràcies.
A tu.
Que vagi bé. Ara el Girona, que hi ha notícia i no és gens bona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
I ens deies ahir que Bennett estava lesionat, sí. Havíem d'esperar una mica per saber l'abast exacte de la lesió i en té per unes quantes setmanes, per tant, adéu a la temporada del golejador.
Sí, ha dit adéu a la temporada. Els últims minuts que ha disputat amb el Girona aquesta temporada 25-26 van ser l'altre dia, el dilluns, contra el Villarreal, 11, perquè el minut 11 es va lesionar. Isquios, cama esquerra, entra 10 i 12 setmanes de baixa. La veritat és que no només aquesta temporada, recordaràs que ja la temporada passada va estar de pega el Girona amb les lesions, va haver-hi partits on Mitchell va haver de fer mans i mànigues per configurar una convocatòria, i ja no et dic un 11, va haver-hi partits on va tenir més de 10 jugadors de baixa per lesió, i aquesta temporada parlem de lesions de llarga durada. Fixa't, Porto, Van de Beek, Juan Carlos, ja no et dic Ter Stegen, i ara Bennett, que en condicions normals, perquè el Girona ara té 37 punts i sembla que té a tocar la permanència, però això t'arriba al mes de gener i ja no et dic a l'inici de temporada. Estem parlant, Batllori, del màxim golejador del Girona. 9 gols distribuïts en 8 partits, i et dono una dada. Sempre que marca Bennett, el Girona no perd. O sigui que és una baixa important. Sembla clar que el Bernabéu el divendres estarà Abel Ruiz, perquè l'altre dia, quan va acabar el partit, Witsel el va acompanyar cap al fons on està el jovent gironí, que va acabar aplaudint Abel Ruiz. Destaco això perquè en diversos partits se l'ha xiulat a Montilivi, i jo entenc que Cristian Estuani, tornant l'altre dia a la convocatòria, fixa't que es buidava també la infermeria amb Brian Hill i Estuani recuperats, doncs començarà des de la banqueta. Però vaja, que s'ha acabat la temporada per Bennett, que va fitxar a l'estiu fins al 2030 i que acaba aquesta temporada en Lliga amb 9 gols.
Aquest és el panorama del Girona, i tancarem futbol amb un apunt de la Lliga Femenina. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Perquè ara sí, ja coneixem data i hora pel partit que pot decidir la Lliga.
Serà 3 dies abans del partit d'anada de les semifinals de les Champions a Munic. El derbi entre l'Espanyol i el Barça es jugarà el dimecres 22 d'abril a les 7 de la tarda a la Danihar, que la Lliga F ha fet oficial els horaris de la jornada 26, una jornada on el Barça pot ser campió si suma 3 punts contra el conjunt de Sara Monforte. És només una victòria de sumar el segon títol de la temporada després de la Supercopa d'Espanya i la setena Lliga consecutiva. Queden 5 jornades per acabar la temporada i a partir d'ara tot són match balls per l'equip que entrena Pere Romeu. El primer, el dimecres 22 d'abril. En cas de no guanyar, a l'Espanyol també ho podria ser en aquesta mateixa jornada si el Real Madrid iguala el resultat de les blaugranes contra el Ducs de Logronyo el diumenge 26 al Di Stéfano. Recordo que la distància entre els dos equips és de 13 punts i amb el gol average a favor després de guanyar els dos clàssics de la Lliga F.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol, 8 minuts i les 4, pausa i de seguida bàsquet. Que ahir a Europa el Barça va ser la creu i el Joventut la cara.
Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Este miércoles, el mejor fútbol del mundo en COPE. Ya están aquí los cuartos de la Champions. Desde las 8:15 de la tarde, Barcelona, Atlético de Madrid.
¡Ojo al Barça, olé!
¡Ojo al Barça que llega!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gran noche de radio por delante.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet, Albert. Comencem per la creu, la derrota contundent del Barça en Eurolliga davant Panathinaikos, i s'està parlant molt a les últimes hores de les manifestacions postpartit de Xavi Pascual.
Sí, per parts. Jo crec que el d'ahir és el pitjor partit de la temporada del Barça, per tot, per com va intentar competir l'equip que no ho va aconseguir. Pel resultat, 79-93, va arribar a dominar per 31 punts el Panathinaikos, que va ser molt superior. Va passar per sobre directament del Barça, va recuperar la baraja, el supera la classificació perquè arribaven els dos amb 20 victòries, es queden 20 al Barça, 21 al conjunt grec, i perquè complica el play-off i posa en dubte el play-in. Deia Xavi Pascual fa unes setmanes que s'ha d'intentar arribar el millor possible al final de temporada. Està sent complicat. Hi ha un vestidor que està trencat, perquè hi ha 6 jugadors que acaben contracte i realment amb la situació de l'equip tenen la ment posada en el que és el futur fora del Futbol Club Barcelona, perquè la gran majoria no continuarà. A tot això, Satoranski, que no va jugar el cap de setmana a Saragossa en Lliga, ahir tampoc, i veurem. I el que tu deies, la declaració agafada com escoltarem sembla molt cridanera, però sentim Xavi Pascual i contextualitzem.
Quan acabi la temporada sí que llavors serà el moment de parlar de moltes coses i d'explicar-vos moltes coses i de que en parlem de tot. Ara fins al final intentaré des d'aquí tenir la màxima calma possible i que estem tots en el mateix pla, jugadors, directius, tots vosaltres i el públic, i acabem, i després quan acabem ja hi haurà temps per valorar, per parlar, per pensar, per veure on estem, per veure on estarem i per veure si estarem.
Per veure on estarem i per veure si estarem. I això s'ha fet viral, com passa avui en dia. Xavi Pascual no diu res de forma gratuïta. I ahir, després que et passi per sobre Panathinaikos, el fet era desviar l'atenció i posar l'accent de portes cap enfora en el que és important, que Joan Laporta compleixi el que ha promès en campanya, injecció econòmica. També vull recordar que Pascual està intervenint en els fitxatges que ja ha tancat el Barça, aquí hem parlat de Moses Wright, i que té contracte fins al 2028. Però és un bon avís per navegants per donar un cop de puny a sobre de la taula.
Si li donem la volta a la moneda, Albert, trobem el Joventut. Gran sí. Partit ahir, victòria, i ara a jugar-se la setmana que ve a Atenes la classificació per la Final Four.
Qui ens havia de dir que aquest segon partit de quarts de final semblava un partit de Lliga regular perquè el Joventut va guanyar, domini total 88-66, fixa't, 27-13 al primer quart, 53-31 al descans, 6 jugadors van anotar 10 punts o més. Molt fàcil per la penya, que ja va estar a punt de guanyar a Grècia. Dani Miret és el tècnic del conjunt verd i negre.
Un partit per sobre de la lògica del que podem fer en aquesta situació, no? Vull dir, hi ha hagut un moment que els estàvem mullant el rebot, que ells no sabien què fer, semblava que defensàvem amb 6 jugadors bons, amb experiència. Nosaltres som capaços del que podem fer juntament amb l'Olímpic. Penso que el 90% dels equips, si tinguessin les baixes que nosaltres hem tingut avui, els hagués servit per posar-hi una excusa. I nosaltres hem estat des del primer dia buscant l'oportunitat i la solució per lluitar.
Va jugar Cameron Hunt i va estar bé, no al 100%, i atenció que el cap de setmana pot tornar un dels lesionats, Guillem Vives. El tercer partit definitiu, allò que ens agrada tant, Ballori, caixa o faixa, dia 15, setmana vinent a Atenes.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb waterpolo, que avui tenim un interessant Espanya-Estats Units de Copa del Món. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Ballori. España se enfrenta a Estados Unidos en la tercera y última jornada de la fase de la primera división de la Copa del Mundo, que se está disputando en Alejandrópolis, Grecia. Tras perder 12-10 contra Italia y ganar 14-10 contra Croacia, el equipo de David Martín, actual campeón de la competición, está obligado a puntuar ante los estadounidenses si quiere pasar a la segunda fase. Esta segunda fase es la fase final de la Copa del Mundo, que se jugará en Sydney, Australia. Como Italia hace 5 minutos acaba de ganar a Croacia, a España le vale ganar o empatar contra los norteamericanos. En caso de derrota, poco probable, dada la diferencia de nivel entre España y Estados Unidos, habría que ir al gol average. David Martín es el técnico español.
Un equipo americano que en el uno contra uno son fuertes, es un equipo que busca mucho la lucha, el contacto, ¿vale? Pues no, tenemos que ser inteligentes, defender un poquito como ayer, con esa intensidad, y aprovechar pues el tema del contraataque y los espacios para nuestros lanzadores, ¿no? Creo que ayer jugamos bien, hay que seguir con esta línea y ir creciendo partido a partido.
El partido España-Estados Unidos se juega a las 18:45.
¡Hail, Superstar!
No posis aquesta cara, va dir. És una música
més trist, no?
Molt... És l'adagietto de la sinfonia número 5 de Mahler.
És maca.
És maca, és trista, il·lustra perfectament el dia d'avui. Però bueno. Vull rescatar...
Per què?
Sí, coses meves. Vull rescatar un document de lo que hem sentit ara fa uns minuts a Esports Copé. Els que aneu fins d'orella, pareu ben bé l'orella.
Bueno, un clàssic de tota la vida. Victòria final del, en principi, favorit, amb un partit bastant igualat.
O estava al jardí o estava a la perruqueria.
Només diré una cosa. És el que sembla. Aquí lo dejo. Queda el llibre de les històries d'Esports Copé. Última hora, abandona Isaac del Torio, la Itzúlia, la prova ciclista basca, i competició confirma el partit de sanció a Riedel de l'Espanyol i a Mastantuono del Madrid.
Acabarem actualitzant l'enquesta a Barça. Seria un bon resultat guanyar per la mínima avui? Creieu que sí, el 67%, que no, el 33%. El tiempo de juego arrenca a un quart de nou, a les 9, roda la pilota al Camp Nou, en aquest Barça-Atlètic de Madrid. Que vagi bé.